robar i a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre feixugues.
Hola, bon dia. Nosaltres som un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Falset, als quals es va proposar de fer un programa de ràdio. Primer ens vam espantar una mica perquè no ho havíem fet mai i això de parlar per ràdio, la veritat, fa una mica de respecte i vergonya. El tema que tractarem avui és la salut pels joves al Priorat. Així esperem que gaudiu del programa. Ara coneixereu l'equip.
Hola, em dic Mohamed El Oud. Mai naixi al Marroc, però visc a Falset. Tinc 15 anys i fa 9 anys i mig que sóc a Catalunya. Estic content de ser aquí. La meva intenció és provar l'ESO.
Hola, em dic Jordi Salvador, tinc 16 anys i visc al Lloar. M'agrada molt anar en moto.
Hola, em dic Cristina i tinc 15 anys. Soc de Tarragona i fa 3 anys que visc als Guemets.
Jo em dic Sandra Massip, tinc 17 anys i visc a Margalef. El que m'agrada més és escalar i tot el que relaciona amb això.
Hola, em dic Senem Bonfill, soc de Falset i tinc 17 anys. Les meves aficions són córrer, anar amb bici i sortir amb els amics.
Hola, em dic Kiran. Soc de Pakistan i visc a Falset. Tinc 16 anys. Fa 2 anys que visc a Catalunya amb la meva família. M'agrada molt viure aquí. Trobo a faltar la meva germana que s'ha quedat al Pakistan, però aquí estem molt bé.
Hola, em dic Sonam i tinc 16 anys. Soc de l'Índia i fa 4 anys que visc a Catalunya. M'agrada molt viure aquí i tinc moltes ganes de provar aquest curs. Trobo a faltar la meva família, però aquí me trobo bé.
Hola, em dic Andreu Just, soc de Falset i tinc 17 anys. Les meves aficions són el futbol, les estones agradables amb els meus amics i amigues i la música, especialment tocar la bateria.
Hola, sóc el Guifré Martí Quintana, sóc de Falset, tinc 15 anys i les meves aficions són fer esport i anar amb els amics.
Hola, em dic Edwin, tinc 16 anys i sóc de Colòmbia. Fa un any i mig que he vist a Gratallot i m'agrada jugar al futbol.
I per últim jo, la Tània Hernández. Tinc 17 anys i visc a Falset. Les meves aficions són tocar el saxofon i sobretot el ball, que també és la meva passió. La enquesta.
Quan vam començar a preparar aquest programa de ràdio, teníem clar que volíem conèixer els hàbits de consum i els comportaments de salut dels joves del Priorat, que fem quart d'ESO.
Per això vam demanar la col·laboració dels nostres companys de l'Institut per tal que contestessin una enquesta anònima que vàrem elaborar per obtenir informació dels hàbits d'alimentació, del consum de tòxics, de la pràctica d'esport, de la higiene i de la sexualitat.
L'enquesta l'hem passat a un total de 55 alumnes de quart, entre 15 i 17 anys, dels quals hi havia 28 noies i 27 nois, i aquests han estat els resultats més significatius als quals hem arribat.
Els nostres hàbits alimentaris diuen que el 88% és mort a casa seva abans de venir a l'IES, enfront del 12% que no menja res. Aquest esmorzar consisteix bàsicament en llet, sucs de fruita i galetes.
A l'hora de l'esbarjo manifesten menjar, cada dia el 72%. L'esmorzar consisteix bàsicament en entrepans i sucs, enfront del 22% que esmorza sols entre 2 i 4 cops a la setmana. només hi ha tres noies que diuen no menjar mai res a l'hora de l'esbarjo.
Saps que el nostre menjar preferit és la pasta per majoria absoluta, seguit de llum d'arròs i amanida? I que la nostra beguda preferida a les menjades ha estat l'aigua, seguida també de les begudes dolces amb gas?
En l'apartat del consum de tòxics, les enquestes ens diuen que a la pregunta de quines drogues havien provat, ens diuen que les noies consumeixen preferentment alcohol, seguit de lluny pel cannabis, a diferència dels nois que consumeixen per igual alcohol i cannabis.
Aquest consum es produeix en el cas de les noies quan surten de festa i els caps de setmana, i en el cas dels nois, majoritàriament el cap de setmana. But life still goes on.
I can't get used to living without you. A l'hora de fer esport, a més del que fem a l'institut, tant els nois com les noies practiquem dos o més cops a la setmana esport i també preferim el cap de setmana. Només un 9% manifesten no realitzar mai cap esport. Entre els nostres esports preferits apareixen futbol, córrer i bicicleta.
La nostra higiene corporal sembla que està prou a ratlla, ja que el 85% manifesta dutxar-se sempre després de la pràctica de qualsevol esport. En la pràctica de la dutxa, el 60% ho fa diàriament, mentre que la resta fa més de 3 dutxes setmanals.
Saps que ens rentem les dents un 44% un cop al dia, enfront del 30% que ho fa després de cada menjada, i un 3% que no ho fa mai, i la resta diu que només ho fa quan se'n recorda?
L'última part de l'enquesta feia referència a la nostra sexualitat. Tot i que l'enquesta era anònima, a alguns dels nostres companys els ha costat respondre a algunes de les preguntes que feien.
En un 90% les noies reconeixen que entre les seves experiències sexuals es troben els petons, abraçades i carícies, enfront del 60% que diuen no haver-se masturbat mai i el 75% no haver fet mai el coit. En canvi, el percentatge en els nois baixa al 22%, els que diuen no haver-se masturbat mai, i el 51%, els que no s'han fet mai el coit.
El mètode anticonceptiu més utilitzat per part dels joves és el preservatiu.
I la nostra informació sobre sexualitat, curiosament, ve donada pels amics i, significativament, quasi mai o de vegades, des dels especialistes, metge, infermera o centre de planificació familiar. També resulta curiós que no utilitzem internet per informar-nos i ens refiem del que ens diuen els amics. Què fem a l'institut?
Després de tantes xifres, ara us explicarem què fem al nostre institut per tenir tots molt bona salut. I parlant de salut, sabeu què vol dir tenir una bona salut? Doncs, estar bé físicament, mentalment i socialment.
La salut podem dir que comença per una bona alimentació, i sobretot en el nostre cas que estem en l'adolescència. El nostre cos està creixent, per això estudiem a les classes de naturals i educació física com estar ben alimentats.
Sabíeu que hem de menjar molta fruita i verdura i beure 2 litres d'aigua al dia per estar ben alimentats? A l'institut també s'organitzen xerrades a les hores de tutoria, on la Rosalia, la infermera del centre o bé monitors de Creu Roja, ens expliquen com hem de menjar bé i com hem de prevenir problemes d'anorèxia i bulímia.
A l'institut hi passem moltes hores i molts esmorzem i dinem al menjador del centre. En aquest bar no s'hi venen ni llaminadures ni pastes envasades. Des de fa 2 anys hi podem comprar fruita i els menús dels dinars estan revisats per un dietista. I encara que no sempre ens agradi, hi ha molta verdura i llegum.
Com que mengem molt bé, doncs tenim molta energia per a fer esport. En fem al llarg de tot l'any, a educació física. Fem escalada, béisbol, rugbi, hockey, vòlei, i al gener vam anar a esquiar 3 dies al Pirineu, a Portainer. També podem fer activitats extraescolars al migdia, a les tardes i els dissabtes com futbol i ping-pong. i a les jornades culturals o l'últim dia abans de les vacances de Nadal. Sempre s'organitzen activitats esportives.
A mi m'agrada participar a la cursa de l'Institut de Falset. Correm uns 2 quilòmetres i el recorregut és anar i tornar de l'Institut de Falset. El guanyador rep com a un premi material esportiu.
Doncs a mi m'agrada més participar a la bicicletada que fem a les jornades culturals. Fem un tomb tots junts en bici i la veritat és que ens ho passem molt bé. Aquí no es tracta de guanyar, ja que no hi ha premi. I a més, sempre ens esperem per arribar tots junts a la meta. Vinga, nois, que després de tant esport hem suat i ara ens toca parlar de la higiene.
Una bona higiene és fonamental per a la salut. Nosaltres ho sabem perquè el Joan, el nostre professor d'educació física, no ens ho para de dir. Ara ja ens hem acostumat a dutxar-nos després de les classes. Quina sensació més agradable una dutxa i roba neta després de l'esforç. La Rosalia, la nostra infermera, també ens diu que cal tenir molta cura de la higiene del nostre cos i els dilluns sempre ve a l'institut i està a la seva consulta per tal de que nosaltres hi puguem anar de manera totalment anònima i li puguem fer les consultes que vulguem.
Te'n recordes quan ens van venir a medir i pesar? També va venir el dentista a fer-nos una revisió de les dents i altres vegades la infermera ens va vacunat a tots.
A vegades a la Rosalia li anem a preguntar dubtes referents a la sexualitat. Amb una mica de vergonya, però hi anem. És que som adolescents i el nostre cos canvia molt ràpid i a vegades no ens coneixem ni nosaltres mateixos. A tutoria també ens fan xerrades i activitats relacionades amb la sexualitat física i amb la part dels sentiments. I l'any passat fins i tot vam fer un crèdit variable.
Al nostre institut ja fa 2 anys que tenim els lavabos de nois i de noies una màquina expendedora de preservatius, perquè convivim en pobles petits, a vegades poder-ne comprar amb una mica d'intimitat és complicat. No ho hauria de dir, però a vegades altres coses que hem posat a l'institut s'han espatllat, però aquestes màquines estan perfectes.
I per últim, un tema una mica complicat, però que com ja hem vist a les enquestes, és una realitat, les drogues. Molts dels nostres companys o nosaltres mateixos hem provat algun tipus de droga. Quan a l'institut parlem del tema a tutoria o a les classes, veiem els efectes negatius de les drogues, però després, quan estem amb els amics, tot canvia. Aquest any al centre s'ha engegat el programa Ordago, que és un programa que es va posar en marxa als instituts del País Basc i, segons diuen, ha funcionat molt bé a l'hora de disminuir el risc de consum de drogues entre els joves. Aquest programa consisteix en fer diferents activitats a l'hora de tutoria relacionades amb la problemàtica de les drogues.
En fi, ja us hem explicat moltes de les coses que fem per tenir molt bona salut al nostre institut. I ara, per saber més coses, entrevistarem el nostre professor d'Educació Física, en Joan Gelong. Tot un expert en hàbits de vida saludables i en dir-nos...
Vinga, a la dutxa!
L'entrevista.
Sau, et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions.
Benvingut al nostre programa, Joan.
Volíem fer-te algunes preguntes perquè ens aclarissis alguns dubtes sobre alimentació, drogues, esport i salut. Comencem.
Per què hem de fer esport?
Bé, hem de fer esport sobretot per un tema de salut, tot i que pot haver moltes altres motivacions a l'hora que una persona doncs, decideixi fer esport. Penseu que el nostre cos està dissenyat pel moviment i som nosaltres que en la ritme de vida que portem quotidià el que hem fet és no fer aquest moviment, no? El que fem és ser passius, ser sedentaris, estem moltes hores estudiant, moltes hores davant del televisor i per tant de moviment en fem ben poc. Llavors una manera d'intentar compensar aquesta manca d'activitat física és a través de l'esport. Per tant, diríem que una de les motivacions més importants que hauríem de tenir a l'hora de fer esport sempre és per temes de salut. Però podem fer esport per altres qüestions, no? Podem fer esport per conèixer altra gent, podem fer esport per ocupar un temps de lleure. Les motivacions poden ser mil i una, però jo diria que fonamentalment hauria de ser un tema de salut. Intentar compensar la manca d'activitat física quotidiana doncs, a través de fer esport.
És saludable fer esport cada dia? En quina mesura?
Depèn. És saludable fer esport cada dia sempre que ho fem en mesura, no? Llavors, no és el mateix un nen que un adult que una persona de tercera edat, no? Llavors, ens pensem moltes vegades que els nens poden fer molt d'esport perquè tot el dia s'estan movent i els nens estan en període de creixement i no poden fer tot el dia esport, no? Per tant, s'hauria de limitar una miqueta, controlar quina mena d'activitat física han de fer els nens. Per altra banda, quan comencem cap als 13-14 anys, l'edat de maduració, doncs el nostre cos està molt disposat a fer activitat física. Diríem que les estructures se van consolidant del nostre cos i per tant és un bon moment doncs, per fer esport d'una manera més regular. Diríem que en les primeres edats no fora bo cada dia fer esport, a la vostra edat ja sí, que fora bo començar a fer esport cada dia, però el que no podem fer és no he fet mai esport i ara de cop i volta em fico cada dia a entrenar molt, doncs perquè resulta que veig una revista que em diuen com m'he tinc que entrenar o el senyor del gimnàs em diu que cada dia he de matxacar peses, doncs això no és adequat perquè el nostre cos se té que adaptar. Per tant, sigui l'edat que sigui, se té que fer una cosa progressiva, que veiem que el nostre cos ho va encaixant bé i a partir d'aquí podem fer dies alternats, per exemple, podria fer el dilluns activitat física, deixar descansar, si em trobo bé, el dimecres podria tornar a fer-ne, tornar a descansar el dijous, dies alternats. Quan això ja ho tenim ben consolidat, llavors podem començar-nos a plantejar de fer activitat física diàriament.
Fer esport fa disminuir les malalties cardiovasculars?
Bé, això podria ser molt llarg de respondre totes les casuístiques, no? Però està clar que fa disminuir molt les malalties cardiovasculars. Penseu que del sedentarisme, la manca d'activitat física, ens porta normalment doncs, a un problema bastant greu de la societat occidentalitzada, no? Rica, els països rics, que és l'obesitat, no? Aquest excés de greix corporal doncs, fa que el nostre cos, per moure el mateix pes, necessiti més d'esforç. Per tant, d'entrada ja estem forçant el cor. No? Per altra banda, aquestes dietes o aquesta obesitat també ens porta moltes vegades a problemes amb el colesterol. No? Si nosaltres, el colesterol és una altra forma de greix corporal, nosaltres no només ens engreixem de la panxa, sinó moltes vegades aquesta mala dieta doncs ens porta també a problemes amb el colesterol. Això fa també que tingui una incidència molt clara en les malalties cardiovasculars. Si no ens movem, pensem que el nostre cos, el nostre cor, és igual que un múscul qualsevol, igual que el quàdriceps, igual que els bessons, i per tant s'atrofia. Per tant, és un múscul menys potent. I, per tant, tot això fa que hi hagi problemes a nivell cardiovascular.
És veritat que l'esport i menjar bé és important per no tenir malalties?
Sí, és molt important menjar bé. Moltes vegades hi ha una dita que diu que som el que mengem. Jo diria que som el que mengem i el que fem, i el que fem també. Abans es basava molt els temes de salut amb el tema de la dieta i té una importància molt important, però el tema de l'activitat física també té una importància molt important. Per tant, una mala dieta ens afecta, òbviament, a adquirir moltes malalties. Associat a l'obesitat hi ha moltes altres malalties. Penseu que es disminueix molt l'esperança de vida en una persona doncs, obesa, no de per si amb l'obesitat, sinó totes les malalties que porta paral·leles. No? Per altra banda, fent activitat física el que podem fer és intentar mantenir un pes ideal i per altra banda un cos fort, saludable, potent. Per tant, són les dues coses importants, tant l'alimentació com fer activitat física de manera correcta i regular.
Sempre que acabem les teves classes ens dius venga a la dutxa. Per què?
Bé, la dutxa és un hàbit higiènic que tenim que tenir doncs, quan fem activitat física, sigui a l'institut o sigui a casa. A l'institut és un lloc de formació i per tant doncs, on heu d'adquirir i consolidar una sèrie d'hàbits que també s'han tingut que ensenyar a casa. Llavors, penseu que la dutxa no és un tema gratuït, és un contingut que tenim que treballar a l'educació física, és el mateix treballar l'entrenament o les qualitats físiques o el futbol que el contingut dels hàbits higiènics. La dutxa és important, penseu també que heu d'anar a una altra classe i si imagineu-vos tots suats en una classe tancada, hora darrere d'hora, doncs, allà es va fent un ambient doncs, no gaire adequat, no?
Què passa si no portes una bona higiene?
Bé, és una mica el que he dit ara. La higiene, en el món de l'esport no l'entenem només com la higiene de rentar-nos, no? La higiene esportiva entenem com un concepte més ampli en el que aquí hi inclouríem tot, no? Des de quin calçat portem, des de quina vestimenta portem, si és adequada o no per l'activitat, si transpira o no transpira, des de les hores de descans, des d'una bona hidratació, des de les hores que dormim, des de si escalfem i estirem correctament, és a dir, en un esportista hi ha molts hàbits higiènics que no són directament l'entrenament que realitza per millorar, sinó que són uns hàbits paral·lels que té que seguir tot esportista per poder incrementar el seu rendiment. Incrementar el seu rendiment i mantenir una bona salut. Penseu que l'esport ha de fomentar la salut. De vegades, o la majoria de les vegades és així, i en alguns casos no estan així. Però hem de procurar, hem d'aprendre a fer activitat física d'una manera sana, d'una manera correcta.
I si portes una mala alimentació?
Pots tornar a repetir la pregunta?
I si portes una mala alimentació?
Si portes una mala alimentació, doncs mala alimentació és quan hi ha un desequilibri en els grups d'aliments, per una banda, és a dir, que no mengem de determinats grups d'aliments en suficient quantitat, és a dir, que l'alimentació no és prou variada, i també pot ser que hi hagi una mala alimentació doncs, quan hi ha un defecte, és a dir, que no mengem prou, o quan mengem en excés, no? Llavors aquí hi ha molts trastorns, podem tenir moltes malalties associades en funció de quina sigui aquesta mala alimentació. Si mengem en excés, òbviament el nostre cos el que fa és retenir la energia per si de cas la pot utilitzar més endavant, i a l'hora de retenir aquesta energia ho fa en magatzems de greix corporal. Per tant, el nostre cos no ho resol prou bé, això, aquest tema, no? Llavors, aquí, associat a això, a l'obesitat després ve moltes malalties. Ja sabeu també que, degut a les modes, tothom vol estar molt primet i que hi ha molta gent que fa roqueries amb el tema del menjar. Menja poc i entrem ja en temes d'anorèxia, de bulímia, trastorns alimentaris, per intentar mantenir una determinada línia. Òbviament, si falten aquests nutrients, molts processos metabòlics del nostre organisme es veuen afectats al sistema immunitari, al sistema osteoarticular, problemes de calcificació en els ossos, problemes en els cartílags, etcètera. Per tant, una manca de nutrients també ens dona molts problemes per la salut. Per altra banda, si no mengem de tots els grups d'aliments, doncs segurament hi haurà una manca d'alguns dels nutrients bàsics.
Quins consells ens donaries per portar una vida saludable?
Doncs bé, ja ho he dit una mica. D'entrada, intentar ser feliç. Això és una cosa molt important. Aixecar-te quan t'aixeques el dia, doncs pensa que bé, no? Tinc tot un dia per davant, m'ho puc passar molt bé, soc feliç, és a dir, tenir una mentalitat positiva davant de la vida. Això és molt important. Per altra banda, doncs, intentar fer hàbits saludables. Tenim una vida i tenim un cos. I tenim que preservar aquest cos intentant mantenir doncs, una bona qualitat de vida fins que siguem ben grans. Si ens anem deixant, si no ens movem, el nostre cos s'anirà atrofiant, s'anirà deteriorant molt progressivament i arribarem, que tindrem 40 anys i possiblement estarem en un estat similar al que hauríem d'estar als 60 o 70 anys. Per tant, hem d'intentar mantenir les funcions vitals molt bé, i això passa per moure'ns. Moure'ns, moure'ns i moure'ns d'una manera correcta. I el que hem dit abans amb el tema de l'alimentació. És bo, és molt important, doncs, que agafeu uns bons hàbits alimentaris des de l'inici, i, òbviament, doncs, evitar drogues, el tabac, l'alcohol i moltes altres drogues que no ens porten cap benefici.
Per cert, com poden influir les drogues en l'activitat física?
Bé, les drogues, doncs, òbviament, per a tot esportista, doncs, fa disminuir, en principi, el rendiment esportiu. Si tu, per una banda, doncs, vols millorar el teu rendiment, el que no pots fer és, per altra banda, doncs, prendre drogues que el que faran és disminuir-te aquest rendiment. No? Les drogues no són bones ni per l'activitat física ni per una vida quotidiana. El nostre organisme ja funciona amb una certa normalitat i amb un cert equilibri. El que no podem fer és alterar aquest equilibri permanentment mitjançant unes drogues. És clar que les drogues també s'han utilitzat per, segons quines drogues, per incrementar el rendiment esportiu, però que hi estaríem entrant, doncs, amb el tema de les trampes, del doping, de fer una activitat física amb desigualtat de condicions, i per tant, doncs, les drogues ens poden donar molts de problemes. Beneficis, penseu que hi ha esportistes d'èlit, ja ho veieu en les notícies moltes vegades, que aquest esportista, doncs, ha donat positiu en el control antidòping. Penseu que molts dels productes en que s'utilitzen són drogues, realment, que el que fan és excitar, augmentar els nivells de força, l'excitabilitat del múscul, perquè s'incrementi el rendiment. No? Llavors, algunes d'aquestes drogues també van orientades a inhibir, és a dir, a intentar fer disminuir el dolor que pot... Que està suportant, doncs, un esportista en un esforç màxim, no? Llavors, si el cos no detecta quin és el seu límit natural de dolor, doncs, òbviament, l'estem sobrecargant. El que us vull dir en això és que les drogues no són gens positives, ni des del punt de vista ètic, ni des del punt de vista de salut, ni esportiu.
Per què hi ha només 2 hores a la setmana d'educació física quan és tan important?
Bé, si tothom cregués que és tan important, doncs segurament n'hi hauria 4, no? Llavors, això és un tema polític i un tema social. Òbviament que els polítics es mouen pels vots, no? I pel que diu la societat. Per a mi és molt important, és una assignatura fonamental, bàsica, hauríem de fer educació física pràcticament cada dia, que adquirissin uns bons hàbits durant tota l'etapa educativa, però clar, tradicionalment, doncs, l'educació física no s'ha vist com una assignatura important, doncs resulta que des de fa molts anys, no fa massa anys que hi ha realment professionals al darrere d'aquesta assignatura, abans ho feia qualsevol persona, Llavors, què passa? Doncs que era considerada una assignatura, doncs, una mica Maria, no? És a dir, anem a passar l'estona, Llavors, què passa? Que si els pares els hi diuen que els seus fills necessiten més matemàtiques, doncs tots els pares, que no, els vostres pares, que no han tingut una bona formació d'educació física, òbviament no són sensibles a la importància que té aquesta assignatura. Més matemàtiques, segur que de seguida ja estan d'acord. Més català, més aquí a Catalunya, doncs segur que de seguida ja estem d'acord. Més llengua, doncs, són assignatures que tenen ja una certa tradició, una certa importància a nivell social, i per tant no es veuria massa bé, crec jo, que s'incrementés més hores d'educació física a costa d'altres assignatures, òbviament, no? Bé, som un país una mica retrasat en aquest sentit, perquè hi ha altres països europeus, doncs, on l'educació física se li dona més importància, i normalment aquests països són països més rics que els que som en el nostre. Per tant, te diria que és un tema social, i òbviament els polítics acaben decidint en funció de la societat. Si hi hagués una demanda social de més hores d'educació física, segurament no costaria res de canviar-ho. Però no va en aquesta línia, aquí, de moment.
Quants anys fas que treballes de professor d'educació física?
Doncs aproximadament uns 20. Dels quals vaig treballar 6 anys com a professor d'educació física de primària, el que era antigament l'EGB, de primer fins a 8è d'EGB, el que agafaria fins a un segon d'ESO actual, i uns 15 a secundària, uns 14-15 a l'ensenyament secundari.
Quin és l'esport que més practiques?
Bueno, n'he practicat molts i en practico molts d'esports. Quan us parlava del tema de fer esport d'una manera racional, penseu que quan nosaltres fèiem educació física, quan jo tenia la vostra edat, doncs no hi havia tants professionals com ara. Llavors la gent feia una miqueta el que li semblava. Els entrenadors que teníem no tenien massa formació ni massa criteri. Llavors se m'aixecava molt quan un feia esport de jovenet, se m'aixecava molt a la gent i això a la llarga doncs, acaba donant molts de problemes, de lesions. El meu esport de tota la vida és l'atletisme. Jo vinc del món de l'atletisme i de la competició. Jo competia en un alt nivell, a nivell estatal, i també he jugat molt a hoquei i també a futbol. Però per temes de les lesions, doncs vaig tindre que anar deixant alguns dels esports, els esports així més explosius, més col·lectius, no me senten massa bé, i ens hem anat decantant una miqueta i adaptant-nos a altres disciplines esportives, no? Llavors faig molts esports, faig parapent, faig escalada, faig alpinisme, barranquisme, natació, triatlons, bicicleta de muntanya, carretera, el que vingui. Intentem adaptar-nos una miqueta a la climatologia. Pues a l'hivern activitats de neu, cap a l'estiu doncs, activitats més refrescants i intentar fer activitats de llarga durada, és a dir, que intentin mantenir el sistema cardiovascular que heu dit vosaltres, que és molt important de mantenir-lo sa, doncs, amb activitats de resistència aeròbica, sigui triatlons, sigui anar a córrer, sigui fer bicicleta. Per tant, no em tanco a res. Espero fer-ne molts altres.
Segueixes una dieta equilibrada? Quina és?
Bé, la dieta equilibrada és aquesta que és equilibrada. La dieta equilibrada és una dieta variada on hi hagi tots els grups d'aliments. Penseu que no vaig en cap bàscula doncs, mirant el que menjo, el que deixo de menjar, però sí que el fet de fer activitat física pràcticament a diari doncs et permet no controlar tant el tema alimentari. Amb això que us vull dir, que no es tracta de fer cap mena de dieta. Ni jo ni vosaltres, una persona que no té cap mena de problema, no té que fer cap dieta. El que té que fer és menjar amb normalitat. Menjar amb normalitat vol dir doncs, menjar de tots els grups d'aliments, prioritzar el tema dels carbohidrats. Penseu que un 55-60% de la nostra alimentació ha de ser de carbohidrats, pasta, pizza, arròs, el pa, 25-30% ha de ser en forma de greixos, aquí no cal enumerar-los perquè en mengem de sobres de greixos, i un 15% aproximadament ha de ser en forma de proteïnes, i això ens ho dona els ous, ens ho dona la carn, ens ho dona el peix. Per tant, si combines una miqueta tots els diferents grups d'aliments, la dieta ja serà equilibrada en quant a la seva varietat. I si no et passes, és a dir, no repeteixes i repeteixes i menges fins a estar fart, doncs ja la quantitat ja és la justa i necessària. Jo crec que el pes d'una persona, la bàscula també i l'estat en què te trobes marca clarament quin és el teu pes. Fugint de tables, fugint del que et diran la farmàcia, si la meva alçada, això ho heu de notar una miqueta a vosaltres. Cada un de nosaltres té una constitució i sap en quin moment es troba bé o no es troba bé. Per tant, no te diré cap dieta perquè sóc contrari a qualsevol mena de dieta per una vida quotidiana. La dieta l'ha de prescriure doncs, un professional quan realment hi ha un problema.
Fins aquí el final de la nostra entrevista. Gràcies, Joan, per venir i contestar totes les nostres preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Ara ja hem après una miqueta més sobre com hem de reconduir la nostra salut. Com a agraïment, Joan, et dediquem aquesta cançó.
I per acabar, ens agradaria concloure amb una frase.
El nostre cos ens ha de durar molts anys. L'hem de cuidar.
Com heu sentit moltes vegades, som el que mengem.
Cal menjar bé des de petit.
Fer esport ens fa sentir millor física i mentalment.
No hem de posar excuses per a no fer esport.
Hi ha molts esports per escollir. Només es tracta de trobar el que més t'agradi.
Les drogues acaben passant factura.
Sortir de festa i passar-s'ho bé es pot fer sense alcohol.
Som adolescents i els canvis del nostre cos a vegades ens esborden.
Parlar de sexualitat ens continua constant.
Tenir cura de la nostra salut és una inversió de futur.
Doncs fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat i gràcies per escoltar-nos.